Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de màniga llarga a primera hora i màniga curta la resta del dia. Principalment dominarà el sol amb ascens de la temperatura màxima.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Algunes dades que us avança aquesta hora Ràdio Capital. A Begur hi ha 5.000 habitatges i 1.500 pisos d'ús turístic. Legals, més els il·legals. Us imagineu la desproporció, no? 5.000 habitatges, perquè hi visquin persones, contra 1.500 habitatges per llogar a turistes. Una desproporció considerable que explica molts dels problemes que hi ha a Begur i per extensió a tot l'Empordà. Si no fossin per turistes, què s'hi farien aquests pisos, en aquestes cases? Qui viuria? Podem sostenir ecològicament i a nivell d'habitatges i a nivell de serveis tots aquests pisos turístics, tot aquest model? Són preguntes que s'haurà de fer l'Ajuntament de Begur a partir de la moratòria anunciada. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Això és el Supermatí. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. Avui al Supermatí parlarem, serà un supermatí molt begurenc. Per una banda parlarem amb el regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Begur, l'Eugeni Pibernat, de seguida, perquè ens expliqui aquesta moratòria per construir, per donar llicències de... No, per construir, no, per donar llicències de pisos turístics. I per altra banda també entrevistarem el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, el senyor Joan Loureiro, que és exalcalde de Begur. Li preguntarem per qüestions del Consell Comarcal, però també aprofitarem per preguntar-li temes locals de Begur, com és precisament aquesta moratòria urbanista, aquesta moratòria pels pisos turístics anunciada per l'Ajuntament. I és que Begur ha prohibit fer nous pisos turístics en un any. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una moratòria que afectarà tot el terme municipal i que durarà un any. L'objectiu del govern de Maite Selva és redactar un pla especial de regulació urbanística dels pisos turístics que permeti que es desenvolupin de forma equilibrada i sostenible, segons expliquen des del consistori.
Roben una canonada de coure i provoquen una fuita de gas a Sant Feliu de Guíxols.
Els Mossos d'Esquadra busquen els lladres que aquest dilluns a la matinada van entrar a robar en un habitatge de Sant Feliu de Guíxols. Segons la investigació, es van endur un tros de canonada de coure. Suposadament no sabien que dins s'hi transportava gas i van provocar una fuita que va fer que s'hagués de desallotjar 260 persones de l'escola Cor de Maria propera a l'habitatge. La fuita es va detectar dilluns al matí. I'm waiting now, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us before we learned our truth too late. Resigned to fade, fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tear me down. Oh, tell me, can you turn around? But either way, hold me while you wait. I wish that I was good enough. If only I could wake you up. My love, my love, my love, my love. Won't you stay away? Tell me more. Tell me something I don't know. Did we come close to having it all? If you're gonna waste my time, let's waste it right and hold me while you wait. My love.
Reprenem la missió dels titulars explicant-vos que es fa una crida a les xarxes socials per tal d'intentar pagar l'enterrament a Hondures de la víctima mortal pels aiguats de Platja d'Aro. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. La víctima, un jove de 32 anys de nacionalitat hondurenya, havia arribat feia poc a Catalunya per ajudar la seva família. L'associació Hondurenys Solidaris a Barcelona ha posat a disposició de la ciutadania un compte bancari per fer-hi ingressos.
Sant Feliu de Guíxols adverteix als paradistes que si no deixen la zona en els paradistes del mercat, si no deixen la zona en el mateix estat com se l'han trobat, seran traslladats temporalment a l'espai del Guíxols Arena. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. L'Associació de Venedors Ambulants de moment no valora la mesura i està a l'espera de tractar el tema de la neteja a la reunió que tindran properament amb l'Ajuntament, segons informa el Diari de Girona.
Notícies que llegim al Diari de Girona. El Consell d'Alcaldes del Baix Empordà pacta destinar mig milió d'euros per la construcció de la residència per persones amb discapacitat que es farà a Platja d'Aro.
Bon dia. Aquest acord estableix que cada municipi invertirà una xifra en funció del seu pes poblacional i pressupostari. La Fundació Vimar es felicita per la sintonia administrativa i avança Ràdio Capital, que es treballa per començar les obres en uns 15 dies. Obres que, per cert, s'enllestirien l'any 2021.
Gràcies, Pedro Ruiz, amb qui també expliquem que Santa Cristina d'Aro crea les distincions de fill predilecte i fill adoptiu del poble.
Si es fa per premiar mèrits especials o serveis extraordinaris al poble, segons l'ordenança d'honors i distincions aprovades per unanimitat al ple. Les distincions es donaran a títol pòstum o en vida, amb un màxim de 3 per modalitat mentre visquin.
I avui a les 8 del vespre es presenta la Bisbal, l'obra guanyadora de la segona edició del Premi Empordà de novel·la. Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. La novel·la porta per títol Canteu, canteu, ninetes, i el seu autor és el periodista mataroní Blai Manté.
Bé, em dic Blai Manté, soc de Mataró. Jo vinc del món del periodisme, vaig publicar un llibre periodístic històric que era sobre el front d'alliberament català, que es deia Bombes per la independència. Però sí, aquesta és la meva primera obra de ficció, la meva primera novel·la.
L'acte es farà a les 8 del vespre a la Biblioteca Lluïsa Duran.
El temps, ens hem d'abrigar gaire avui al matí o més aviat màniga curta? Albert Aparicio.
Bon dia. Avui gaudirem d'una jornada principalment assolellada amb algun petit núvol que serà més decoratiu que no per res i una temperatura que segueix la tònica de la setmana, amb un ambient fresc pel matí, amb mínimes d'entre 14 i 15 graus i màximes que avui pugen lleugerament fins als 26 o 27 graus a tot estirar. A la costa, la situació marítima està molt encalmada, amb marejol i onades inferiors a mig metre d'altura. Demà continua el domini del sol, amb vent de garbí a la tarda, de força moderada.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Marc Clapés, bon dia.
Bon dia.
Avui la cançó del dia és... Aquest inconfusible Come Together dels Beatles, per què, Marc?
I tant, el mític disc que tothom sap anava acompanyat d'una portada on es veien els quatre components caminant per un pas de zebra. Doncs ha passat a la història de la música amb cançons com Come Together, Something, Here Comes the Sun o Octopus Garden. La primera de les mencionades és la que avui hem triat com a cançó del dia. Per cert, que demà s'edita una edició de luxe del disc amb motiu d'aquest 50è aniversari.
Together!
Supermatí a Ràdio Capital.
Dissabte 28 de setembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Troia, una veritable odissea, amb cor de teatre. Troia, una veritable odissea, un espectacle per a tots els públics, una fusió escènica i musical potent, expressiva i molt plàstica des de la mirada de cor de teatre. Dissabte 28 de setembre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això, cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Us ho explicàvem al principi. El ple de l'Ajuntament de Begur ha acordat suspendre l'atorgament de llicències d'habitatges d'ús turístic. Es tracta d'una moratòria que afectarà tot el terme municipal i que durarà un any. Això vol dir que durant un any no es podran donar noves llicències d'habitatges d'ús turístic, de pisos turístics. Avui tenim el telèfon, parlem perquè ens expliqui aquesta mesura el regidor de Promoció Econòmica i Turisme i primer tinent d'alcalde, l'Eugeni Pibernat. Senyor Pibernat, bon dia.
Bon dia.
Moratòria o prohibició o no donar llicències durant un any per fer què?
Bé, d'entrada, el fet aquest de que dieu de que no es poden donar llicències durant un any no és així, o sigui, d'entrada sí que la moratòria es fa per un any, però contempla el fet de que si abans es aconsegueix regular i veure cap on volem anar, abans s'aixecarà la moratòria, vol dir que no és frustrós que sigui un any, eh? Això ja d'entrada vol dir que nosaltres preveiem i voldríem doncs fer la feina mitjanament ràpid i no tindre que esperar aquest any de moratòria i poder reaixecar abans per poder tornar, diem, a l'activitat normal.
Val, llavors, en aquest temps què s'ha de fer? Quina regulació preveuen?
Bé, d'entrada, el que volem és, per dir alguna cosa, prendre consciència de fins a quin punt tenim un desequilibri en el municipi amb referència a l'oferta de pisos de lloguer amb qualitat de pis de lloguer com a habitatge d'ús turístic i pisos o habitatges de lloguer doncs, per residència. Creiem que en aquest moment doncs, i passa no només a Begur, sinó que passa a totes les localitats turístiques, grans o petites, que l'efecte aquest del boom turístic i del boom de les noves tecnologies i plataformes que permeten doncs, una contractació fàcil dels habitatges d'ús turístic, creiem que crea una descompensació entre els habitatges, com he dit abans, o l'oferta d'habitatges de lloguer que siguin d'ús turístic o els que són per residència.
Però quina és la desproporció ara mateix?
Bé, la desproporció és que des de l'any 2012 que vam començar a fer aquesta que hem començat a donar d'alta en el municipi habitatges d'ús turístic, aquests habitatges d'ús turístic no han parat de créixer, cada any s'enregistren una certa quantitat, que cada any és més gran. Aquest any, per exemple, portem ja registrats i encara ens queden 3 mesos la mateixa quantitat que es va registrar el 2018, i el 2018 va ser un any de rècord de registre d'habitatges d'ús turístic. Què vol dir això? Nosaltres sobre un parc d'habitatges aproximat d'uns 5.000 habitatges al municipi, en portem ja quasi bé 1.500 de registrats com a habitatges d'ús turístic, dic registrats, és a dir, legalitzats, a part de tot el que és els habitatges d'ús turístic que no estan declarats, que aquest és un altre tema que també ens hi posarem i intentarem arreglar o intentar que es pugui aconseguir que tindre els habitatges turístics registrats, perquè això també porta tota una sèrie de problemes al municipi des del punt de vista mediambiental, des del punt de vista d'oferta turística, des del punt de vista fins i tot de seguretat ciutadana, etcètera, etcètera.
De seguida parlem d'aquests pisos il·legals. Abans deixi'm preguntar, diu limitar aquests pisos, quants se n'han registrat aquest any? Quan s'han enregistrat en el que portem d'any i deia que són els mateixos que en tot l'any passat?
Aquest any portem ja a vora els 150 pisos o habitatges registrats.
Habitatges, 150, per tant, els mateixos que l'any passat. Hi ha hagut un creixement en els últims anys? O sigui, es nota la xifra puja molt?
La xifra va pujant. Jo crec que és degut a que, primera, evidentment hi ha l'efecte contagi, en el sentit que si veus que el veí, doncs, posant en una plataforma d'aquestes de com pot ser un Airbnb o alguna cosa així, una plataforma d'aquestes de lloguer via internet, veus que té la casa plena i que a més li paguen uns diners importants, doncs, per dia o per setmanes, doncs això crea un efecte contagi i fins i tot un efecte d'inversió per explotar aquest negoci. Nosaltres no estem en contra d'aquesta tàctica, ni molt menys. El que sí que volem és que estigui regulat i volem també que estigui equilibrat la quantitat d'oferta per turisme i la quantitat d'oferta per residents.
Clar, aquí el dubte és que si es vol, diguem, corregir aquesta desproporció, la manera que se m'acudeix és limitar el número de pisos turístics o d'habitatges d'ús turístic que pot haver a Begur.
Sí, d'entrada el primer que s'ha de fer és veure per zones diguem que del territori, del municipi, veure doncs on hi ha més concentració d'habitatges d'ús turístic i veure que per quines zones doncs encara podrien donar-se d'alta aquestes més llicències i quines zones caldria doncs començar-les a limitar. Això és com s'ha fet a altres municipis que tenen la mateixa problemàtica, no som els únics, repeteixo, potser sí que de municipis petits som dels primers a fer-ho, però, com tots sabem, doncs, a municipis més grans doncs, hi ha patents que estan treballant-hi, que estan mirant d'arreglar-ho, i nosaltres doncs, anem pel mateix camí perquè és una cosa que, com diem nosaltres des del govern, el que no posem és donar l'esquena a una problemàtica que ens afecta en tants àmbits com pot ser des de l'àmbit urbanístic fins a l'àmbit turístic, passant per com he dit abans, també l'àmbit de la seguretat ciutadana.
Per tant, una de les opcions és, en determinades zones, ja no concedir més llicències d'habitatges turístics. Hi ha detectades les zones més problemàtiques o això és un procés que s'ha de fer en els propers mesos?
Això és un procés que s'ha de fer en els propers mesos. Nosaltres ara en aquest moment creiem que tant per estacionalitat sobretot per estacionalitat és el moment de dir, escolta, parem la concessió d'aquestes llicències i revisem, situem-se i llavors ara és quan començaran a treballar els tècnics i quan començaran a fer els estudis, quan començarem a tindre doncs, reunions amb els afectats, reunions amb les agències immobiliàries, etc etc. Cal destacar, però, que això no frena ni molt menys l'activitat, perquè nosaltres podem podem, qualsevol de vosaltres pot llogar una casa a Begur o un apartament a Begur, habitatge d'ús turístic, és a dir, l'activitat continua. L'únic que es deixa de fer és otorgar llicències noves. Això vol dir que tampoc un propietari o una persona que digui jo és que demà vull llogar a casa meva, la pot llogar, evidentment. Si té la llicència d'ús turístic concedida ja, doncs la podrà llogar a nivell de turístic, i si no la té, doncs haurà d'esperar que això es reguli, i mentrestant doncs pot llogar-la a un resident que té ganes de tindre una casa Begur llogada, que hi ha una demanda important.
Parlava vostè dels pisos il·legals. Com es detecten? Saben, tenen quantificats quants poden haver?
Quantificats no els tenim. Sí que rebem, doncs, a través d'associacions, a través de veïns, etc, que rebem, doncs, denúncies, doncs, per sorolls o simplement, doncs, perquè es detecta que hi ha una certa activitat allà i es detecta que no és legal a partir del moment que veus que no estan al registre de la Generalitat com apartaments d'ús turístic o habitatges d'ús turístic, i en canvi, doncs, estan fent, doncs, aquesta activitat perquè veus que entren i surgen, doncs, i que estan anunciats en certes plataformes.
Mm-hmm. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona té un grup de persones que es dediquen a anar punt per punt per comprovar si aquells pisos denunciats són habitatges d'ús turístic. Es crearà una mena d'inspectors per poder-ho comprovar, per poder comprovar si hi ha pisos turístics il·legals?
Això és d'hora encara per dir el sistema que farem servir. Nosaltres no som l'Ajuntament de Barcelona, som un ajuntament petit, amb el qual tenim limitat la quantitat de persones que podem tenir contractades i realment, doncs, això és una cosa que és bastant difícil. El que sí que podem fer és destinar, doncs, uns certs esforços, doncs, pues això, al control i a l'inspecció, no només perquè no n'hi hagin d'il·legals, sinó per veure també que els que són legals compleixen, doncs, amb el que ha de complir qualsevol altre tipus de veí, com pot ser, doncs, la recollida d'escombraries com ha de ser, etc.
Per tant, aquí la qüestió és que ara es posen a treballar amb l'objectiu, potser que abans de la propera temporada turística això ja estigui resolt?
La intenció és que el abans possible tinguem la situació de com està, tinguem les reunions pertinents amb el sector i també amb els tècnics, i puguem, doncs, tant a nivell urbanístic com a nivell turístic, fer la normativa i fer la redacció de lo que creiem que cregui que sigui adient per poder doncs, intentar buscar aquest equilibri en el territori, i a part també buscar, doncs, que no hi hagi aquesta competència legal de tota una sèrie d'habitatges que ofereixen una oferta turística que se surt del control i se surt de lo que realment, doncs, des de turisme o des de l'Ajuntament intentem que sigui l'oferta turística que del poble.
Eugeni Bibernat, primer tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica i de Turisme, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital per explicar-nos aquesta mesura de la moratòria d'habitatges d'ús turístic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon
dia.
Que tingui molt bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ahir vam conèixer la mort del pintor palafrugellenc Josep Puig als 88 anys, una mort que ha provocat commoció a la vila de Palafrugell, sobretot per la popularitat d'aquesta persona, la seva importància en el seu teixit associatiu. Hem demanat a una col·laboradora de Ràdio Capital, a la Carme Fenoll, que en recordi la figura d'en Josep Puig, i ens ha enviat aquest comentari.
Josep Puig, in memoriam. Quan t'instal·les de fora un lloc nou, és molt recomanable i segurament imprescindible trobar persones que t'acullin. Quan fa uns 20 anys vaig arribar a Palafrugell, una d'aquestes persones va ser en Josep Puig. La notícia del seu traspàs em deixa avui trista personal i col·lectivament. Sento que hi perdo jo i que hi perd Palafrugell. En Josep era d'aquelles cares amables que es passejaven sovint per la biblioteca pública i que, després de sotmetre'm a un tercer grau fa temps, va decidir adoptar-me com una de les seves. I quan últimament ens trobàvem pel carrer, sobretot per la zona del Camp d'en Prats, teníem una breu conversa on em deia que fes el favor de tornar a la biblioteca. El recordo com a un dels personatges que jo assimilo més a la nostra terra. Mirada sorneguera, pentinat atramuntanat, creativitat esbojarrada, posat de mariner antic. Quan vaig arribar a la vila, tots els actes del món mundial eren anunciats per una de les seves pancartes, fetes a mà, acolorides amb colors bàsics, travessant de carrer a carrer i penjades a tots els llocs importants. En Josep era un tipus entranyable, un bon observador, un amic fugisser que sempre em feia riure. De fet, aquesta és la imatge que en tinc, tots dos rient-nos d'alguna cosa, d'alguna novetat, del fet d'estar vius i junts. Així el penso recordar mentre visqui i el pensi. Una abraçada ben forta allà on siguis, Puig.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8 i 27 minuts. Els Mossos d'Esquadra busquen els lladres que aquest dilluns a la matinada van entrar robant un habitatge de Sant Feliu de Guíxols. Martí Seguer.
Segons la investigació, es van endur un tros de canonada de coure. Suposadament, no sabien que dins s'hi transportava gas i van provocar una fuita que va fer que s'hagués de desallotjar 260 persones de l'escola Cor de Maria, propera a l'habitatge. La fuita es va detectar dilluns al matí i la policia ha confirmat a Ràdio Capital que la investigació del robatori està en marxa, després que el Punt Avui desvetllés que els lladres s'havien endut també un televisió, estris de cuina, roba de llit i tovalloles.
I és que la Model Pis ha parlat amb els mitjans sobre el cas.
Toni Miravitlles, el propietari del pis on es va produir el robatori, explica al Punt que la canonada de coure que es van endur és la de l'entrada, que passa pel menjador. A hores d'ara, la investigació està en marxa i els Mossos no saben si els presumptes autors són un o diversos. La policia explica que no és la primera vegada que es troben amb un cas com aquest, tot i que no és habitual.
La víctima mortal pels aiguats de Platja d'Aro del passat cap de setmana era una home de 32 anys de nacionalitat hondurenya. El jove va morir ofegat quan l'aigua de la pluja va entrar amb força i va inundar els baixos on el deixaven dormir, Maria Monteis.
Feia poc que havia arribat a Catalunya per ajudar la seva família que viu a Hondures i, segons l'Associació Hondurenys Solidaris de Barcelona, enviava diners als seus pares que viuen en un poblet remot. Tenia una filla de 5 anys. Aquesta mateixa associació és la que ha iniciat una crida a través de les xarxes socials demanant ajuda per pagar l'enterrament de la víctima. Ells mateixos són els que es van posar en contacte amb els familiars del jove, amb l'Ajuntament de Platja d'Aro i el Consolat d'Hondures, i van acordar posar a disposició de la ciutadania un compte bancari per rebre aportacions que permetin fer front als costos del sepeli, ja que el Consolat assumeix les despeses de la repatriació.
L'agrupació també ha donat detalls de la víctima per poder-lo recordar.
A banda de la col·laboració entre els familiars i l'administració, l'entitat ha compartit un text a la seva pàgina de Facebook per recordar-lo i on explica que la víctima era originari de Piedras Negras, un poblat del departament de Santa Bàrbara, i que havia vingut aquí per tirar endavant la seva família. En el comunicat afegeix que, tristament, el seu compatriota va perdre la vida arran de les fortes pluges que van assolar la Costa Brava aquest cap de setmana passat, i acaba l'escrit dient que, lamentablement, va morir ofegat.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va enviar la setmana passada una circular als paradistes del mercat de diumenge del Passeig del Mar, que no venen productes d'alimentació, que els advertia que si no deixen la zona igual com se l'han trobat, seran traslladats temporalment a l'espai del Guíxols Arena. Ho informava el diari de Girona, Eugènia.
Sí, i per la seva banda, l'Associació de Venedors Ambulants No Sedentaris Gavants estan a l'espera de la reunió del dia 1 d'octubre entre l'Ajuntament i ells mateixos, els paradistes, on tractaran justament el tema de neteja i també la campanya de reducció de bosses de plàstic i, per tant, de moment no valoren la mesura.
Però, clar, de fet ja es van reunir la setmana passada.
Sí, aquest dimarts. De totes maneres, s'han de tornar a reunir, com dèiem, per parlar de tot això, ja que el mercat és un servei de l'Ajuntament i, per part de l'Ajuntament, és una mesura de conscienciació el fet d'enviar aquesta circular pels qui utilitzen l'espai. I, de fet, això és el que queda palès en aquesta circular, en la que també diuen que si en les pròximes setmanes es comprova que no es deixa l'espai com toca, es començaran a iniciar els tràmits per traslladar el mercat al Guíxols Arena. Així, doncs, us mantindrem informats.
Qüestions culturals. La Biblioteca Lluïsa Duran acull avui a les 8... La Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal, acull avui a les 8 del vespre la presentació de l'obra Canteu, canteu, ninetes, que és la guanyadora de la segona edició del Premi Empordà de Novel·la 2019. Manel Magrinyà.
La narració es va presentar al premi amb el títol provisional del que portem a dins. I quan el mes d'abril va rebre el guardó, el mateix autor va definir així la seva novel·la per Ràdio Capital.
Que és una novel·la semibiogràfica, jo en dic que és realisme de proximitat, una manera de dir que parlo de coses que em toquen bastant de dins, de sentiments que són molt propers i que em sembla que són compartits per molta gent, perquè són sentiments universals, i que els toco a través de la ficció, l'humor i situacions que no són del tot reals, però que podrien ser-ho.
L'acte anirà a càrrec de Jordi Imaz, escriptor i coordinador del Premi, i comptarà amb la presència del mateix autor.
Manel, com van néixer aquests premis, el Premi Empordà?
Doncs el Premi Empordà de novel·la va néixer a l'abril del 2018 de la mà de l'editorial Edicions Fahrenheit 451 i de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Bisbal, amb la voluntat d'incentivar la participació tant de talents emergents com d'escriptors en actiu.
El guanyador de la primera edició va ser el també periodista Josep Pastells per la novel·la Sang Blava. Hi ha alguna diferència destacada entre una i altra edició?
La més sensible és l'augment del nombre d'originals presentats, 7 en la primera edició i 51 en la segona, que val a dir que també s'ha potenciat força amb l'entrada de l'editorial Brau Edicions.
Moltes gràcies, Manel Magrinyà, des de la Bisbal d'Empordà. El Consell d'Alcaldes, un òrgan que forma part del Consell Comarcal del Baix Empordà, acorda unànimament fer una aportació de 500.000 euros per construir la residència als Estanys, una residència que es farà a Platja d'Aro i que està destinada a persones amb discapacitat. Pedro Ruiz, explica'ns què més en sabem.
Doncs d'aquest acord el que sabem és que estipula que cada municipi invertirà i posarà diners en proporció al seu pes poblacional i pressupostori. A més, seran xifres que es podran anar destinant per anualitats. En referència a aquest pacte assolit entre els batlles de la comarca, Jordi Sistach, vicepresident de la Fundació Vímar, s'ha congratulat a Ràdio Capital per la constatació d'aquesta sintonia administrativa única en uns temps, diu, on precisament assolir-ho resulta molt complex. En aquest sentit, des de la Fundació Vímar manifesten la importància de donar suport a un dels sectors més febles de la societat i també agraeixen la complicitat de persones de la societat civil que han col·laborat en el projecte. Escoltem Jordi Sistach.
Perquè és una unanimitat de tots els ajuntaments, sigui quin sigui el color polític, perquè vol dir que això tots sintonitzen amb la crida que fem nosaltres, la Fundació Vímar, que en definitiva som pares que vivim la situació d'un fill discapacitat, per tant representem a la societat civil.
Recordem que aquest és un projecte que es plasmarà al carrer Roma de Platja d'Aro i que, previsiblement, la durada de la seva construcció serà de 2 anys. Precisament sobre els treballs que s'han de fer tenim novetats, i és que, segons ha pogut saber Ràdio Capital, aviat està previst començar aquestes obres.
Exacte, així és. Previsiblement s'iniciaran la propera setmana o la següent. Aquest serà un edifici de dues plantes que disposarà de 2.500 metres quadrats. Són uns terrenys que el consistori de Castell-Platja d'Aro ha cedit per fer realitat el projecte. El cost de l'obra serà d'uns 4,2 milions d'euros. Més de la meitat d'aquest import l'aportarà a l'obra social la Caixa, mentre que la resta ho dipositaran la Diputació de Girona, la Generalitat i els ajuntaments de municipis del Baix Empordà. El complex tindrà tres unitats de convivència. Cadascuna d'aquestes hi haurà un lloc per 10 persones, assumint en conjunt un total de 30 places. També hi haurà un centre de dia i sales comunes per gaudir de les hores lliures. Altres equipaments previstos són un gimnàs, una sala d'estimulació sensorial i una d'hidromassatge.
Doncs precisament avui parlem al Supermatí amb el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Loureiro. Senyor Loureiro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlàvem d'aquest òrgan, de l'òrgan de coordinació d'alcaldes del Consell Comarcal. Amb quina periodicitat es reuneix? Quines mesures sol prendre?
Bé, el Consell d'Alcaldes té una periodicitat trimestral, és a dir, hi ha una reunió trimestral. Això per, segons el reglament o els òrgans del Consell Comarcal. De totes maneres, nosaltres pensem que el Consell d'Alcaldes s'ha de reunir tantes vegades com calgui a partir d'ara per decidir doncs, coses fonamentals i importants per la comarca. Per tant, aquesta periodicitat, evidentment, doncs, podria ser que en un trimestre no hi hagués cap reunió, també podria ser que en un trimestre hi haguéssim dos, tres reunions les que faci falta.
Ja han passat els primers mesos d'aquest mandat com a president del Consell Comarcal. Quins han estat els primers reptes? Què és el que s'ha fet per començar?
Bé, evidentment, el primer que toca sempre que es comença, diguem així, és estructurar políticament el Consell, és a dir, dotar de càrrecs polítics en el propi Consell Comarcal, i això és el que hem estat fent. A més, evidentment, doncs, l'elecció de gerent, que fins ara era una figura que era un càrrec de confiança directa, i ara en aquest moment doncs, es tria doncs, a base d'un concurs, i per tant també aquesta figura de gerent formarà part de la plantilla del Consell Comarcal. I evidentment, doncs, també el que hem començat a prendre són mesures també per mirar, diguem-ho així, de reforçar aquestes estructures del Consell, aquests serveis que presta el Consell Comarcal en els ajuntaments, sobretot en els ajuntaments petits, i a partir d'aquí doncs, ens queda la feina, diguem-ho així, més important i més gruixuda, que és la d'anar fent precisament aquesta reafirmació dels serveis per tots els ajuntaments d'aquí del Baix Empordà.
Una de les tasques que més veu el ciutadà que fa el Consell Comarcal és la recollida d'escombraries. Estem en la setmana pel clima, de fet demà hi ha convocada una vaga a Espanya. Hi ha previstes accions per millorar el reciclatge i la recollida selectiva? Li dic sobretot fixant-nos en el cas de Verges, en què en els últims mesos s'ha aconseguit augmentar el reciclatge fins al 90%. És a dir, això es pot exportar a altres punts de la comarca?
I tant, precisament Verges, diguem-ho així, és una de les poblacions que ha estat agafada una mica com a model. La preocupació de l'Inés Sabater, alcalde de Verges, sobre aquest tema va fer que, evidentment, es col·laborés amb el Consell Comarcal, que és el que fa la recollida de Verges. S'han implantat nous models i, evidentment, també estem millorant precisament aquests models en base a tota la realitat que ens hem trobat i, en fi, els resultats són espectaculars. En aquest sentit, estem molt contents, i no només això, sinó que, a més, evidentment, també ens serveix per anar amb els altres ajuntaments. Si en algun alcalde doncs, hi tenia algun dubte, això també ens serveix per anar a altres poblacions del Baix Empordà per oferir precisament aquests serveis en base als resultats que hem obtingut en allà.
Clar, el Consell Comarcal té capacitat per dur la iniciativa i canviar el model en pobles, o això li ha de demanar cada consistori?
És evident que cada consistori és el que posa en pràctica el model que més li agrada o que tria en aquest sentit. El que passa és que sí que, evidentment, estem parlant sobretot de pobles petits, repeteixo, i aquests, la capacitat pràctica que tenen de tirar endavant un servei com aquest, a vegades, diguem així, és molt limitada. Com més petit és el municipi, més limitat és la seva possibilitat d'actuació. Per tant, és aquí on juguem nosaltres, és on entrem nosaltres. És a dir, on no arriba el municipi, on no arriba la gestió, diguem-ho així, del municipi, ja sigui per raons econòmiques o raons d'infraestructures, doncs nosaltres hi arribem. I, evidentment, esclar, hi ha d'haver-hi un acord, hi ha d'haver-hi un consens entre el municipi i en aquest sentit, en quant a la gestió, és a dir, en quant al model de gestió.
Per això
és molt important lo de Verges, és a dir, perquè podem visualitzar els altres alcaldes dels altres pobles poden visualitzar que aquest model és rendible, és rendible.
I diguem, és més car que fer un reciclatge com els altres?
Aviam, la inversió inicial és cara. S'han de comprar doncs, aquests cubells que van a les cases, hi ha d'haver-hi més informació, hi ha d'haver-hi tríptics, imants per les neveres, etc etc. Per tant, doncs, la inversió inicial sempre és més car. Però a la curta sempre és més barat. Per què? Una, perquè evidentment doncs, el reciclatge també té un retorn, el vidre, el cartró, etc etc, tenen un retorn en quant a ingressos, i aquest retorn en quant a ingressos, doncs, evidentment, fa que aquest dèficit inicial es vegi minvat. I, a més, hi ha una altra cosa que la gent no hi pensa mai, i és que si no s'arriben a uns mínims, que està sobre el 60% de reciclatge en aquests moments, si no s'arriben a uns mínims, l'Agència Catalana de Residus, en el 2020, començarà, diguem-ho així, com es diu això, no a multar, perquè no es tracta de multar, però sí a incrementar, diguem-ho així, la despesa d'abocador. Què vol dir això? Que com més tones no reciclables un ajuntament aboqui en aquest abocador, doncs més car li sortirà.
Més farà
això.
Pagar.
Per tant, exacte. Per tant, doncs, d'alguna manera ens convé a tots anar per aquesta banda.
Deixi'm preguntar-li també per una altra qüestió polèmica i un altre dels fronts oberts que té el Consell Comarcal, almenys dels que transcendeixen els mitjans, pel soroll que fa l'Associació de Mares i Pares del Guillem de Montgrí, que reclama mantenir-se amb el servei de menjador de l'escola. Van explicar que estaven plantejant-se fer un menjador alternatiu al de l'empresa de càtering que té ara mateix la concessió, però això de moment han aparcat aquesta idea i ara estan apostant per la negociació. Alguna opció que aquesta associació de mares i pares pugui mantenir o pugui recuperar el servei de menjador de l'escola?
Sí. És de les primeres accions o de les primeres activitats, diguem-ho, que vam tenir, que és reunir-nos precisament amb aquesta associació per tot el tema d'aquest menjador. De fet, hem estat parlant, ja tenim converses. Esclar, aquí hi ha diversos problemes. És un problema de competències, bàsicament de competències. És a dir, la competència està transferida en els consells comarcals i, per tant, són els consells comarcals els que gestionen els menjadors escolars. També, per tant, la problemàtica pel Consell Comarcal no és d'un menjador, sinó és de tots els de la comarca, pràcticament. Això què vol dir? Vol dir que, evidentment, ens vam trobar amb una problemàtica molt important, i és que, evidentment, quan entrem nosaltres al govern del Consell Comarcal, ens queda molt poc marge de temps per actuar. El dia 12 de setembre hem de posar un plat a les taules dels menjadors escolars de tota la comarca. Per tant, estàvem obligats a continuar, diguem-ho així, amb aquest servei, perquè no hi havia possibilitat administrativa ni burocràtica per tirar endavant un nou concurs. Un nou concurs que potser hagués donat, diguem-ho així, la possibilitat en l'AMPA del Guillem de Montgrí a poder participar en aquests concursos i, per tant, doncs, tornar a guanyar la concessió del seu, del Guillem. De totes maneres, estem pendents d'un decret que el conseller Bargalló ha de fer sobre els menjadors escolars, i a partir d'aquest decret desencallarem ja definitivament aquesta problemàtica.
Aquest decret que permetria... Sí, això, quan arribarà aquest decret?
En teoria, ens han comentat a nosaltres, ens han dit que això serà abans de finalitzar l'any. Per tant, tindrem temps amb tranquil·litat de tenir ja, diguem-ho així, la solució per al menjador l'any que ve.
Per tant, seria un decret que permetria que les AMPAs recuperin aquest servei?
Bé, no sé exactament com què dirà aquest decret, perquè no som nosaltres els que el que l'estem redactant, però tot fa indicar, entre cometes, i amb tota la prudència, i ho dic amb tota la prudència del món, perquè repeteixo que no som nosaltres el que l'estem fent, sembla i tot sembla indicar que sí, que això seria així.
Tenim molt poc temps i perquè tenim una hora limitada, l'estona del supermatí a una hora. També li volia preguntar per qüestions relacionades amb Begú, tenint en compte que és exalcalde i cap de llista de la llista més votada d'Esquerra Republicana a Begú. Li volia preguntar per la mesura anunciada ahir, que és aquesta moratòria pels habitatges d'ús turístic. Què en pensa el grup d'Esquerra Republicana? Què hi va votar? Hi va votar a favor? Hi va votar en contra?
Nosaltres hi vam votar-hi en contra. Hi vam votar-hi en contra perquè pensem que Begú ja està carregat de moratòries. Penseu que a part de la moratòria urbanística també es va aprovar en l'anterior ple, es va aprovar una moratòria que feia referència a hotels, restaurants i bars, i ara, evidentment, aquesta d'habitatges d'ús turístic. Vam votar en contra per la forma. No s'han fet reunions, no s'han fet taules de treball amb els agents econòmics de la població. No s'ha consultat experts, no s'ha parlat amb ningú, pràcticament. Sí que s'han fet xerrades informals amb alguna persona, però, evidentment, això no té calat. I en segon lloc, el desembre aproximadament, la Generalitat té previst fer una normativa, fer un reglament, una llei, sobre precisament habitatges d'ús turístic. Per tant, nosaltres el que pensem és que lo prudent seria esperar aquesta nova llei. Què diu aquesta nova llei? Per tant, doncs, dotant-nos d'un marc jurídic fort i a partir d'aquí actuar en la població. En aquest sentit, ens hem adelantat, o s'han adelantat, l'equip de govern s'ha adelantat a tot això, i la veritat és que hi ha un enrenou important en la població, hi ha un descontent molt, molt gran a la població, senzillament, una, perquè no hi ha diàleg, no hi ha hagut absolutament cap participació de ningú, i per tant, doncs, pensem que això no es pot fer d'aquesta manera.
Parlàvem ara amb el regidor, l'Eugeni Pibernat, que ens explicava que en tot aquest any ja s'han registrat tants pisos turístics com l'any passat i que hi ha 1.500 pisos o habitatges d'ús turístic per a 5.000 habitatges de residència. No creu que s'havia de posar algun límit, algun fre a aquest creixement continuat?
Sí, és evident que la problemàtica la tenim no només a Begú, la té aquesta problemàtica, i aquests números són extrapolables a pràcticament tot el país, a totes les poblacions, diguem-ho així, turístiques. I és evident que s'ha de regular, i és evident que hi hem de posar-hi mà. Però en aquest sentit, el que nosaltres pensem és que si hi ha una llei nova que sortirà d'aquí pocs mesos, doncs, home, esperem de dotar-nos de lleis, esperem de dotar-nos de reglaments on ens digui per on hem d'anar. En aquests moments, això, tenim un buit legal que, evidentment, Begú, l'Ajuntament de Begú, tindrà molt difícil d'assumir. Això en primer lloc. Dues, en l'anterior equip de govern, del que jo era l'alcalde, ja vam iniciar converses amb la gent. Vam iniciar converses, doncs, amb APIs, amb serveis immobiliaris, inclús amb propietaris, per veure, diguem-ho així, per estudiar aquesta problemàtica i arribar, diguem-ho així, a consensos entre tots. Hi ha una altra cosa que hem de pensar. El problema de la, el problema és, són els habitatges, diguem així, d'ús turístic il·legals, aquells que no estan reglamentats. Per què? Perquè aquests són els que no sabem en quines condicions està l'habitatge, no sabem ni tampoc aporten cap tipus d'impost, etc. Per tant, aquesta moratòria el que no farà serà impedir que segueixin aquests il·legals. Els il·legals continuaran sent il·legals i continuaran fent exactament el mateix que han fet fins ara. Per tant, sí que hi estem d'acord, sí, però que es faci d'una altra manera.
Li diria, espera, o sigui, ara s'obrirà un període per intentar estudiar la situació, per intentar analitzar com estan els pisos d'ús turístic, també per detectar els il·legals. Vostès donaran suport a aquesta investigació, a aquest estudi que pugui fer l'Ajuntament de Begur per analitzar com està ara mateix la situació?
És evident que sí, que el donarem. És que ja ho hem fet nosaltres. Això ja ho havíem fet en l'anterior equip de govern. Havíem començat en l'anterior equip de govern. Per tant, és evident que sí, que donarem suport a qualsevol mesura, a qualsevol tipus d'estudi. Però repeteixo, això s'hauria d'haver fet abans. No, en aquests moments el que hem fet ara és senzillament prohibim i després, és a dir, si estiguéssim en una pel·lícula de l'Oeste, nosaltres el primer que fem és disparar i després preguntar. I no, el primer que hem de fer és preguntar a la gent, fer aquests estudis corresponents que estan molt bé i que s'han de fer i a partir d'aquí doncs prendre les mesures oportunes per intentar solucionar aquest problema.
Senyor Joan Loureiro, president del Consell Comarcal, cap de l'oposició de Begur, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí. Seguirem parlant en els propers mesos.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Igualment, bon dia.
Que vulguis a radiocapital.cat.
Ja sabeu, podeu recuperar sempre que vulgueu aquesta entrevista a Ràdio Capital. Un moment de pausa i de seguida passa per aquí l'Ignasi Arbat per explicar-los les novetats del cinema d'aquest cap de setmana.
Vols renovar el mobiliari o els complements de casa teva? Mobles, articles decoratius, tant d'interior com d'exterior. A Resol Store t'ho posem fàcil i a uns preus excepcionals. Ah, i no et perdis la zona outlet situada dins la nova botiga Resol Store. Vine a veure'ns i sorprèn-te. Estem a la carretera de Santa Coloma de les Preses, davant de la benzinera. Aquest estiu, renova't amb Resol Store. No t'ho perdis.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar. Supermatí, Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mira, molt bé. Molt bé, molt bé. Teníem ganes de recuperar aquesta secció, que és un dels moments, ja t'ho vaig dir l'any passat, un dels meus moments preferits del programa, perquè és allò, ja penses en el cap de setmana, penses en activitats d'oci, per exemple, en el cinema.
Jo també, t'ha trobat a faltar, aquesta conversa el dijous a primera hora, escolta'm.
Doncs aquí estarem cada dijous al Supermatí, i avui amb una estrena destacada, pel que em deies ahir, pràcticament l'única estrena destacada, no?
Sí, pràcticament l'única, que és aquest Rambo Last Blood.
A veure...
He vivido rodeado de muerte. He visto morir a las personas que amaba. Unas murieron rápido.
És estrena destacada, però ens agradarà o no?
Bé, depèn. Si t'agrada la resta de la saga Rambo, probablement t'agradi aquesta. Si és que no t'agrada, només t'agrada la primera, doncs no t'hi acostis. Ja. És així de clar, no? A més, aquesta cinquena entrega promet dosis de gore bastant bèsties, eh? És a dir, si heu vist la quarta part, John Rambo, que hi ara una mica d'aquest estil, aquesta cinquena, doncs, continua, eh? Vull dir que sang i fetge, i el Sylvester Stallone aquí repartint els seus 72 anys, ja. carregant-se a qui faci falta. En aquest cas, doncs, és contra un càrtel de Mèxic.
Vols dir que aquest home està per fer aquestes coses?
Sí, jo crec que sí. Sí? Sí, sí. Sí, sí, eh? Sí. Jo encara li veig. A veure, no, a Rocky ha assumit aquest paper més de mestre, per entendre'ns. Aquí encara continua, doncs, ell posant-se a davant, però, escolta, tampoc necessita massa res. Vull dir, està fort i té armes grans, no? Que realment és el que interessa poder veure, no? Per tant, jo crec que sí, sí, sí.
Molt bé.
A més, no sé si tu has vist algunes de la saga.
No.
La primera és una pel·lícula excel·lent, eh? La primera, que sí, és la que està basada a Corralado, la que està basada en la novel·la del David Morell, que és el que precisament es va originar a través de... Em sembla que eren els últims anys, o ja s'havia quedat la guerra del Vietnam quan es va publicar la novel·la, i una mica agafava aquesta cosa, doncs, d'aquests veterans del Vietnam que s'havien d'introduir, readaptar a la societat i les dificultats que això portava quan tenien la guerra encara al cap, no? Era una pel·lícula molt, molt interessant, la novel·la també, i llavors això ha derivat en un altre tipus de pel·lícula més d'acció, adrenalina pura i dura, no?, per entendre.
Clar. Escolta, hi ha altres, alguna estrena més destacada? No tenim més tràilers, perquè el que em vas dir no valia gaire la pena, aquesta que tenim, no?
No, a veure, s'estrena l'última pel·lícula d'Alejandro Amenábar, Mentre dure la guerra, que és una pel·lícula sobre la guerra civil, basada en el discurs de Miguel Unamuno, que interpreta el carrer de Hall de Sant Sebastià, precisament està celebrant aquesta setmana, i la veritat no ha tingut gaires bones crítiques.
No, eh?
Vull dir que... No ha triomfat.
El punt de partida té bona pinta.
Sí, suposo que també és una mica de mandra o la manera de fer la pel·lícula, no? Que és com, ostres, altra vegada una pel·lícula sobre el mateix. Vull dir, una mica estem un pèl cansats, no? Però vaja, no sé, les crítiques venen per un altre sentit. Jo aquesta no l'he vist encara, per tant tampoc puc opinar, no? Però sí que és una pel·lícula que es veu una mica antiga, no? Que, no sé, estrany, vaja.
Ja. I per la setmana que ve sí que hi ha una estrena interessant, no?
Sí, bueno, de fet en tenim diverses. Recordem que tenim un octubre que està plegat de pel·lícules interessants. Vull dir que aquest mes d'octubre ens en farem un fart. Però vaja, la setmana que ve s'estrena Joker.
Espera, que et poso el tràiler.
Ah, tenim el tràiler.
Sí, aquesta sí. Ui, comença una mica xilent, eh? Bé, ja... Una persona...
Bueno, sí, ja veurem quina rebuda té la pel·lícula, perquè recordem que va passar a Venècia, s'ha endut el Premi de Venècia, llavors ha passat per algun altre festival de gènere fantàstic, i la rebuda no està precisament la mateixa de Venècia. Per tant, aquí veiem... No, al contrari. O sigui, veiem que, diguéssim, potser la crítica, posa entre cometes, més cultureta, li ha agradat la pel·lícula, i els que són més... Clar, això, recordem, és un personatge basat en còmic, no? I els que són més de cinema fantàstic, de còmic, la pel·lícula no ha agradat tant. Més que res, perquè sembla ser que és una pel·lícula que... O sigui, que el personatge es diu Joker, però que no té res a veure amb el Joker, diguéssim, del còmic o del que hem vist en altres encarnacions de cinema, que simplement és un còmic que es torna boig i que es dedica a matar gent, no? I és una introspecció sobre això, però que no té lligams o no té res a veure amb el que pots pensar, doncs, que és el Joker, no? Bé, ja ho veurem, això s'estrena la setmana que ve, i també, com a curiositat, la setmana que ve que obre el Festival de Sitges el dijous, amb una estrena que és In the Tall Grass, que és una pel·lícula de Netflix, que curiosament s'estrenarà el dia després d'haver passat per Sitges per Netflix. És una basada en una novel·la de Stephen King. Per tant, o sigui, el dia després del Festival de Sitges tothom podrà veure la pel·lícula inaugural a casa seva.
Molt bé. Doncs espera, dóna'm un moment, Ignasi, perquè acomiadarem els oients de Ràdio Bisbal, però continuem a Ràdio Capital fent el repàs de les estrenes dels propers mesos de l'octubre. Ja et dic, a les 9 acomiadem els oients de Ràdio Bisbal, però continuem aquí a Ràdio Capital escoltant el tràiler de Joker.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?